Bona nit, contrabandistes. Esteu sentint l'emissió en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM, i avui som diumenge, dia 8 d'abril, passa uns minutets a les 9 de la tarda i fins a les 10. Això serà un programa d'història que s'anomena Tot demana ser pintat. Avui Contrabanda FM por todos los medios, ens podeu sentir a la FM al 91.4 de la freqüència modulada. Hem tingut algun problema fa uns minuts mentre acabaven els companys de l'Assemblea de Majares, però sembla que tornem a sonar alto i claro per la FM. I quan això falla, recordeu que també tenim l'emissió a través d'internet a la nostra pàgina web www.contrabanda.org. I si voleu sentir-nos a l'hora que us doni la gana, doncs ho podeu fer a través del nostre podcast totdemanasepintat.contrabanda.org. En aquest podcast totdemanasepintat.contrabanda.org podeu trobar, a més dels programes anteriors, amb enllaços de diferents coses o imatges del que anem comentant durant el programa, doncs podeu accedir a diferents maneres de comunicar-vos amb nosaltres a través del Twitter, allà trobareu l'enllaç, a través del correu electrònic, i si el que preferiu és doncs, trucar-nos directament, tenim el telèfon mentre estiguem aquí en directe diumenge dia 8 fins a les 10 del vespre, el telèfon 93 013 95 33. 93 013 95 33. El becari Juan Ramon a la tècnica, Gregorio Samsa a les xarxes socials i als micròfons els que us parla el professor Bacterio. Aquí estem una setmana més, veieu que estem agafant aquest ritme quinzenal, tot i que justament doncs, ja us comencem a anunciar que en les properes setmanes no tindrem cita amb el Tot demana ser pintat, però perquè tindrem altres cites contrabandístiques segur que més interessants que aquest programa que es dedica a explicar fricades. I és que bé, comença la primavera i una de les coses que ens agrada fer i que per sort cada cop és més fàcil gràcies a la tècnica és fer ràdio des del carrer. Ho vam fer dissabte dia 7 des de la plaça de la Mercè aquí al Gòtic, on s'estan fent unes festes de primavera que s'han començat a fer des de fa uns poquets anys i vam oferir unes fantàstiques paelles a tothom que va voler gaudir d'aquestes festes i també vam estar emetent un porró d'hores tant als concerts que hi havia com doncs, algunes entrevistes o parlar amb la gent d'allà, del barri. I això, agafem carrerilla i si aquesta demà teníem això, la setmana següent, tal com si estàveu escoltant o acaben d'explicar els Majares amb més profunditat, ha trucat una persona de l'organització, si voleu, si en esteu sentint en diferit i tu en el podcast, podeu recuperar el podcast de l'Assemblea de Majares, que si no m'equivoco és assembleamajares.contrabanda.org o alguna cosa així, ho podeu trobar a la pàgina web de la ràdio. I deia, doncs això que tenim la setmana que ve és el que doncs, aquest any s'ha volgut anomenar Fira Popular per la Llibertat d'Expressió Envoltem la Model, i que bàsicament és, en certa manera, la reedició bastant crescuda d'una activitat en la que vam participar també l'any passat, que llavors va ser a Badalona, i que és el No Callarem, aquesta campanya dotada per una plataforma on participen diferents entitats i sobretot artistes que han estat víctimes o que es solidaritzen amb els atacs que hi ha hagut contra la llibertat d'expressió, sí, rapers amenaçats de ser empresonats, diferents formes de censura i, en definitiva, pues, es tracta de, doncs, un espai de crear una mica de denúncia i d'autodefensa davant aquesta repressió per una de les coses que realment ens uneix a les diferents veus que podeu sentir aquí a Contrabanda FM, que a vegades poden tenir discursos diferents i ens agrada molt discutir, que hi hagi diferents opinions, però si alguna en què estem d'acord és en la defensa de la llibertat d'expressió, i és per això que un any més participem en aquest macrofestivalaco que dèiem l'any passat i que aquest any encara ha crescut més. Estava ara consultant els horaris i, no ho he dit, aquest any serà a la presó Model, o sigui, el recinte del que ja no és una presó, bueno, un espai d'infausta memòria i que, bé, doncs, jo almenys pel que recordo és el primer acte així no institucional que es farà aprofitant aquest espai que està recuperat per a la ciutat. I bé, hi haurà diferents escenaris al llarg de tot el dia. Sembla que la ubicació principal serà l'encreuament d'Entença i Rosselló, i des de les 12:30 tindreu concerts fins al vespre, ben bé, segur que es va endarrerint. Aquí tenim un horari que acaba a les 7:30, però segur que en tenim més endavant. I aquí tenim per aquí, pues, els Gramofon All Stars, pels seguidors Escarlata O'Hara, en Joan Colomo, Marina de Ojos de Brujo, suposo, Amparo Sánchez, Núria Graham, Pablo Hassel, grup Sorpresa, que toca dues vegades, toca a les 4, però també tocarà a les 7:30. Baltònic, Maria Arnal, Marcel Vagès, Ainac Proc, Mi Capitán, un grup creat especialment per aquesta ocasió. Això en l'escenari principal, però és que a més hi haurà un altre escenari. Suposo que nosaltres estarem amatent per la FM aquest escenari principal, però encara hi ha un altre escenari que han anomenat Carne Cruda, perquè hi ha egos que no caben només en un programa de ràdio i necessiten posar el seu nom allà on van, que hi haurà també actuacions des de les 12 del migdia i més o menys fins al capvespre. I també tindrem, doncs, un escenari Sound Systems, diguéssim, més dedicats a aquest món del hip-hop o de les rimes i de les bases enlatades, i fins i tot tindrem un escenari infantil que estarà funcionant durant el migdia. Tot això el proper diumenge 15 d'abril a la presó Model, doncs, envoltant aquesta Model, que per sort ja no és una presó, però no perquè hagin desaparegut les presons, sinó perquè els han dut a un altre lloc més lluny i amagat, però en definitiva, bueno, pues, utilitzant aquest espai per reclamar aquesta llibertat d'expressió, que recordem és només una de les llibertats que tenim marmades en aquest estat i en molts altres, en la majoria d'estats del món, perquè el problema són els estats, no quin nom duen. En fi, aquesta és la cita contrabandista que tenim diumenge que ve, i l'altra setmana, que també podíem tornar el diumenge, doncs coincidirà amb una celebració que, la veritat, no sé si l'han anunciat ja els Majares, però lo suelto yo en primiz, no sé si ho han dit o no, però bueno, hi haurà l'aniversari Majara, que fan, no sé, deuen fer 75 anys d'anys seguits fent programa aquí a Contrabanda, i ho celebraran als Bloques Fantasma, i també es farà emissió des d'allà, així que, doncs, havent un esdeveniment d'aquest tipus, doncs, millor estar allà amb els companys Majares, companys contrabandistes, i amb totes vosaltres que vulgueu apropar-vos. Bloques Fantasma, Coll del Portell, número no sé quantos, allà dalt, ja ho sabeu de tota la vida, Bloques Fantasma. I, bueno, amb això tenim fet ja el punt d'informació, i anem a lo nostre, no?, que és parlar d'història, que és del que va aquest programa, però com que ja portem gairebé un quart d'hora, farem una pauseta musical, us presentarem els artistes convidats del programa d'avui, que avui, si el tema que parlem serà una mica enrevessat i parlarem molt de números i de coses que van i venen, que és sempre una cosa que no sé per què tenim la mania de fer i liar la troca. Doncs avui, per presentar-vos al grup, ho tenim una mica complicat. Us portem un grup que s'anomena Secret Affair, un grup que va estar actiu entre l'any 77 i 82, un grup anglès, britànic, de Londres, si no m'equivoco. I, clar, com sempre portem allò de... i us portem cançons d'un disc que s'anomena tal. Doncs jo estava mirant exactament les cançons que em feia il·lusió posar, perquè avui les he seleccionat jo, no el becari Juan Ramon, que és qui ho fa normalment, i no trobava de quin disc eren aquestes cançons, que jo tinc, com sempre, ja sabeu, en recopilatoris d'aquests que trobem por ahí, però bueno, no sé, ens agrada fer aquesta tonteria de posar música d'un sol disc. I resulta que és que les cançons, justament, que volia posar, doncs no pertanyen a cap àlbum, sinó que són els singles previs a la publicació del primer àlbum, i que, de fet, el grup no es deia llavors Secret Affair, sinó que es deia New Hearts, però en qualsevol cas l'estil és aquest rhythm and blues blanquet que van practicar al llarg de tota la seva carrera i que esperem que us agradi. Ara tornem, tot demana ser pintat. Sí, que de fer, i aquest Another Teenage Anthem. Seguim, tot de Manassa Pintat, Contrabanda FM, i bé, més que seguir, comencem, perquè hem estat fent, us hem estat explicant què farem les setmanes que ve com a Contrabanda, i que per aquest motiu doncs, no farem programa en les dues properes setmanes, ni el dia 15 ni el dia 22, potser tornem pel dia 20, no sé què, 29, però això està per veure. Però anem al tema d'avui, menys de parlar del futur, que aquí estem per parlar del passat, que és el que ens agrada, i avui recuperem un tema que hem esmentat en un parell de programes anteriors que podeu recuperar en el nostre podcast, tot demana ser pintat.contrabanda.org, i que parlen... és un tema, més que un tema, és un objecte que ens sembla tan interessant, que n'hem parlat diverses vegades, un objecte que és una làpida que es troba a l'església dels Sants Just i Pastor, que és que eren dos sants que van martiritzar junts, eren nens i per això van junts. O sigui, a vegades diem, l'església de Sant Just, no, és dels Sants Just i Pastor, que de fet van ser sants per una canonització automàtica de tots els màrtirs, diguéssim, paleocristians. Però bueno, és igual, això és un tema secundari. En aquesta església, si hi entreu, està a la plaça Sant Just i Pastor, clar, al barri gòtic, ben a prop de plaça Sant Jaume. Si entreu, quan, diguéssim, tal com entreu per la porta, doneu mitja volta, és a dir, estant dintre, mireu cap a la porta, el mur que us queda a la dreta, segurament al costat de folletos i el full dominical i coses d'aquestes que hi ha a les esglésies, veureu una làpida escrita en llatí que té diverses coses. Em van parlar en un programa que parlàvem de les eres, és a dir, de les diferents maneres de comptar els anys, és una cosa molt important per la història, no? I de fet, fins i tot possiblement un dels seus hàndicaps que podem criticar i que sovint critiquem, no? De com l'ensenyament de la història, doncs, vull pensar que està canviant, però durant molt de temps doncs, ha consistit bàsicament en memoritzar dates i llistes de reis i de bisbes i coses d'aquest tipus, que és una informació en realitat molt poc útil per entendre com era el passat, però bueno, per aquestes obsessions estúpides de convertir l'ensenyament en memoritzar, o sigui, l'aprenentatge en memoritzar, doncs les dates són molt importants. No estic dient, per suposat, que no siguin importants per a la història les dates, però que ens, bueno, que és interessant, no? Aquell programa en què explicàvem les diferents maneres de datar, o sigui, de referir-nos a un any al llarg de la història ha anat canviant i al mateix temps en diferents llocs doncs els anys poden ser anomenats de diferents maneres. Avui en dia aquesta era cristiana, tot i que no és la religió majoritària, bueno, no sé si la majoritària, però no és més de la meitat de la població del planeta, doncs s'ha imposat davant d'altres maneres de comptar els anys, siguin religioses o siguin més civils. Però, bueno, doncs us presentàvem una de les maneres que durant l'edat mitjana es feia servir a la península Ibèrica, que es van utilitzar durant més o menys temps en funció dels diferents territoris, però que era l'era hispànica, que és una... Bueno, normalment es ressenya com era i un número, així com diríem AD, anus, anno dei, i un número, doncs aquesta era hispànica simplement es posa era i darrere ve un numeret. I el vam esmentar, ara us explico bé això de l'era, eh? I el vam esmentar també en un altre programa que, bé, una espècie de miscel·lània que vam fer on, després d'haver-vos presentat un parell de conspiranoies històriques, doncs us vam fer una mica de guia pràctica do it yourself perquè detecteu petits símptomes d'aquestes conspiranoies que, com sabeu, en aquest programa aclarim-ho, perquè ahir parlava amb un oient i em deia, tot és una mica conspiranoic. Sempre ho hem dit, el que expliquem aquí, i ho presentem de fet com a conspiranoia, no ho presentem com la nova veritat ni res, diem, l'anomenem pel seu nom com a conspiranoia, i si la tractem i parlem d'això és perquè és un subgènere de la ciència-ficció que ens agrada molt, vale? Em sembla molt interessant. I a més es dona la circumstància que a vegades llegint sobre aquestes conspiranoies o intentant corroborar-les o refutar-les, doncs s'aprèn molta història, la qual ja està bé si això és un mètode per aprofundir en diferents capítols de la història. Doncs dintre d'aquest capítol que vam fer de miscel·lànies do it yourself conspiranoica, doncs també parlàvem d'aquesta làpida, per què? I ara anem al quid de la qüestió a explicar-vos. Ho sento si ja us coneixeu la història, però us la torno a refrescar. Si voleu veure aquesta làpida, podeu entrar en el nostre podcast i allà a la banda dreta trobareu el nostre Twitter on aquest matí doncs, hem anunciat que parlaríem de la làpida i per tant n'hem posat una fotografia. És una làpida que és... Clar, una làpida s'entén que és una pedra que assenyala i indica, que té escrit qui és el mort que hi ha sota. De fet, no tindria per què haver-hi res escrit per ser una làpida, però en aquest cas sí que hi ha algú escrit, que el que diu en llatí és a qui reposa en Vitisa, fill de Teodoret, que Déu el perdoni, amén, i llavors posa la data en què es va posar aquesta làpida, o la data en què va morir aquest tal Vitisa, que pel cas suposarem que és la mateixa data, que ens explica que és l'any 938 de l'era hispànica, l'any 890 de l'encarnació de Déu, és a dir, de l'era cristiana, després de Crist, i el segon any del regnat del rei Carles. I que, a més, això va passar el 13 calendes d'abril, no, que va morir el 13 de calendes, bueno, el 13 d'abril d'aquest any. No sé quan va morir el tal Vitisa. El que veieu, que té com... Bueno, no és que sigui especialment extraordinari, però no hi ha molts documents, sobretot d'aquesta època una mica turbulenta encara, estem parlant de finals del segle IX. En principi, agafem aquesta data que posa aquí de 890. Clar, aquí hi ha diversos problemes. Un d'ells és el de l'era hispànica. La teoria és que l'era hispànica és una manera de comptar els anys que es va utilitzar, diguéssim, en registres d'aquest tipus a la península ibèrica durant l'edat mitjana i que comença a comptar en un moment que no se sap quin és ni per què, o sigui, quin és, en teoria sí, però no se sap el per què, per quin motiu es va començar a comptar el que segons nosaltres seria l'any 38 després de Crist. És a dir, que per saber la traducció, diguéssim, de l'any després de Crist a l'era hispànica, el que hem de fer és sumar 38 anys a l'any després de Crist, no? En aquest cas, ostres, en aquest cas no funciona. Aquí no tenim la primera incoherència, no? Haurien de ser teòricament 38 anys, però el que veiem és que la diferència entre aquest any 890 i aquest any 938 són 48 anys, no 38 anys. Alguna cosa està fallant. O bé es va equivocar algú al posar aquesta pedra, o la convenció que tenim de com funcionava aquesta era hispànica no funciona bé. No queda gaire clar. En qualsevol cas, a més, no? Podem suposar que alguna de les dues dates, l'era hispànica o l'any després de Crist, estan malament, però tenim una tercera pista, que és el segon any del regnat del rei Carles. Clar, en aquesta època, per ubicar-nos, estem ja han caigut els regnes visigots, diguéssim, allà el regne visigot. La teoria oficial diria que los musulmanes o los árabes o los moros o los malos de toda la vida han conquerit la península ibèrica, que unos poquitos resistentes, Astúries i el País Basc, doncs van aconseguir resistir, i que posteriorment els reis francs, sobretot a l'època de Carlemany, doncs creen la marca hispànica, és a dir, reconquereixen alguns territoris fins al riu Llobregat. En teoria, nominalment és fins l'Ebre, però efectivament a la banda, diguéssim, aquí oriental de Catalunya, doncs fins al Llobregat. I per tant, això segueix sent en aquest any, bé, a finals del segle IX, això segueix sent la marca hispànica i, per tant, el rei de referència és el rei francès, el rei Carles. Molt bé. Però quin rei Carles és aquest que està en el seu segon any de regnat? Per l'any podria ser, o sigui, per l'època sembla que hauria de ser en Carles III, que, bueno, és el fill d'un tal Lluís, però enmig va haver un altre rei, i és això de que, bueno, en aquells temps, entre que es reconeixia un rei, entre que algú es proclamava rei, en certa manera, i era reconegut a tots els seus territoris, doncs podien passar uns anys, però en qualsevol cas, doncs fent els càlculs, l'any 888 no consta la coronació de cap, o l'inici del regnat de cap rei Carles, aquest Carles III de França. França, per simplificar, direm, és la França occidental, diguéssim, que és la banda, doncs, que està aquí a l'altra banda del Pirineu, quan es desmembra aquest imperi de Carlemany. Bueno, doncs això fa, i això és el que explicàvem, no? Ens servia per il·lustrar, no? Com de... Primer, quin descontrol hi havia en això de datar les coses antigues, és a dir, si no les volia... Si en lloc d'estar parlant de la mort d'aquest tal Vitisa, que fins al moment suposem que és un senyor anònim, que es diu Vitisa, és un nom bastant curiós, després explicarem d'on ve aquest nom i quines coses suggereix algunes persones. Però imagineu-vos que fos una data important, no? Que expliqués, mira, doncs en aquesta pedra posés aquí va passar, no sé, algun esdeveniment històric que sigui important. Doncs tindríem serioses dificultats per saber exactament quin és l'any en què això va passar. Des d'un punt de vista conspiranoic, si ens han dit aquests programes que hem dedicat a les diferents conspiranoies que qüestionen la cronologia, doncs clar, el que vindria a demostrar és que tot això són coses que s'han forjat i que no són coherents perquè en algun moment de la història s'han afegit alguns anys, siguin molts, siguin pocs. Això podeu sentir als podcasts respectius, les diferents teories sobre aquest tema. I aquest era el tema, no? No havia trobat massa informació sobre això, la veritat fa anys ja que havia conegut aquesta làpida i no m'hi havia tornat a preocupar. I just més o menys quan vaig tornar a esmentar-ho en els programes anteriors, un dia passant per davant d'un quiosc al Paral·lel, em trobo que aquella banda on queden les revistes amagades, que es van, diguéssim, fent malbé pel sol i per la pluja i tal, hi havia un llibre que duia per títol Catedral Visigoda Enigma Vitiza. I que la seva portada, amb un disseny gràfic realment lamentable, doncs coexisteix amb aquest títol que us deia, i de fons, efectivament, aquesta làpida del senyor Vitisa de finals del segle IX. Ostres, que interessant, i qui és això? Qui ha fet això? I per què està aquí en un quiosc un llibre d'aquest tipus, d'un tema tan concret? I com és de gruixut aquest llibre, com per explicar tantes coses? I doncs bé, finalment, després de passar-hi diverses vegades i pensar, no, ja ho faré un altre dia, ho faré un altre dia, doncs l'hem aconseguit. Ho hem pagat a patxes entre el becari Juan Ramón Gregorio Samsa i jo, ens hem comprat Catedral Visigoda Enigma Vitiza d'un tal Antonio Oliva Sala. Bueno, té el subtítol a més de Memòria Històrica de Barcino, Espanya, Catalunya, Europa, i li hem fet una ullada. I què us podem explicar d'aquest llibre? Doncs que és un llibre bastant decebedor, és una porqueria bastant profunda, que per cert està editada per, bé, diguéssim, és una autoedició de tota la vida, però bueno, et porta aquí com un... Està registrat com publicació de l'Associació Verdad i Justícia, l'any 2007, per cert. He estat investigant i l'única pista que he trobat d'aquesta associació Verdad i Justícia, a part que ha publicat altres llibres de temàtica històrica, molt bastant allunyada del tema d'aquest llibre, són els promotors de la beatificació d'un arquitecte que va participar i que, bueno, que segons les teories d'aquesta gent és fins i tot més important que en Gaudí, en la construcció, en part de la construcció, lògicament, perquè encara no està acabada, de la Sagrada Família. I bé, doncs, llegint, diguéssim, per ubicar aquest senyor, l'únic que he trobat, a part de les seves obres, és una esquela, sembla ser que va morir l'any 2015, i això és tot el que sabem d'aquest tal Antoni, segons l'esquela, Oliva Sala. Llegint el llibre, doncs, podem ubicar que aquest senyor, bàsicament, és bastant catòlic, bastant cristià, i doncs bastant patriòtic català-espanyol, o sigui que li sembla bé que Catalunya estigui dintre d'Espanya i però bé, defensa la singularitat de Catalunya dintre d'aquest mosaico de naciones que és Espanya i no sé, alguna cosa així per ubicar-lo, jo la veritat quan l'he tingut a les mans he pensat de què anirà això, de nazis o d'extraterrestres, però no, sembla no, va d'Espanya, d'Espanya, Espanya i Cristo, Cristo i obispos i reyes i tal, en fi. Com soluciona, en què consisteix aquest enigma? Clar, és el títol que es diu Enigma Vitiza, que sembla com un programa d'aquests del History Channel que tot és enigmàtico i misterioso i no sé què. Doncs bé, efectivament, podíem sospitar que l'enigma era com solucionar aquest trencaclosques dels anys que us explicava prèviament, no? I que una mica ja havíem deduït simplement desxifrant el contingut de la làpida. Doncs aquest senyor... La solució que dona, que necessita doncs necessita 98 pàgines per explicar-nos, bueno, ara us explico per què necessitem 98 pàgines, per arribar a la conclusió, bueno, 98, 99, a la pàgina 100 per fi ens explica quina és la seva solució per aquest trencaclosques. I el que fa és una cosa absolutament patillera i és que diu, mira, perquè quadri lo del rei Carles II, això hauria de ser l'any 899. Així que el que hem de fer és que tot la resta de dades quadrin amb 899. La solució que té és, com que clar, tots són números romans, doncs el domini ANI, que és DCCCXT, o sigui, 90, doncs ell diu, no, aquí el que passa és que hi havia després una I i una X i algú les ha esborrat. Argumentació absolutament absurda, perquè si podeu entrar al blog i veure l'aspecte d'aquesta làpida, és evident que no hi ha massa lloc ni cap marca de que aquí darrere hi hagués una I i una X. Però bueno, jo què sé, és la solució que trobo. I després, respecte al tema del desfase de l'era hispànica i de l'era cristiana, doncs bé, en principi gairebé l'hauria solucionat afegint aquest nou, aquesta I i aquesta X, però el desfase en aquest cas seria de 38 anys, no 39. No, perdoneu, serien 39 anys quan haurien de ser 38. I us vaig a llegir l'explicació que feia. Jo no l'he entès gaire bé, però, oye, jo què sé. Diu, el año menos uno de la era cristiana o de Jesucristo empieza después de la natividad de Jesús. El año de su encarnación, la razón indica que fue el año anterior. Fue menos uno antes de JC, de Jesucristo o era cristiana. Es decir, menos uno de la era cristiana. Así, el 938 de la era hispánica es igual a 900 menos 38 menos 1 y por lo tanto es 899 de la encarnación. Més enllà d'un tema històric, aquest senyor té seriosos problemes ortogràfics en general, perquè hi ha algunes cagades importants, però sobretot de signes de puntuació. És bastant complicat entendre, sobretot quan fa raonaments d'aquests tan tautològics, no? Perquè està repetint el mateix tot un altre cop. En fi, que no sé per què s'inventa que en realitat Cristo nació el año menos uno, por lo tanto, pues, la era hispànica, pues hay que restarle un año. I així es queda la cosa. Clar, per això no fan falta escriure 90 pàgines, oi que no? Doncs aquest senyor, com bon enciclopedista, perquè una cosa no se li pot negar, i erudit, no sé si erudit, però sí una actitud erudita, per explicar-nos això de finals del segle IX s'ha de remuntar als íbers, als fenicis, als grecs, als cartaginesos, als romans, als visigots, als suevos, los vàndalos, los alanos, los bizantinos i tota la penya i la llista de los reyes godos íntegra amb una ressenya de cadascun d'aquests personatges i tot això per arribar a explicar tot això. No em vull perdre a llegir-vos alguns fragments, perquè clar, doncs com bon autor amateur, cosa que ens encanta els autors amateurs, aquest ens fa gràcia pel contingut i per l'actitud que té. Perquè veieu una mica quina és la seva manera de treballar. Any 2007, diguéssim, entre el món de les biblioteques inaccessibles i les rates de biblioteca i el món de l'internet i la Wikipedia, tenim aquest món d'aquest senyor que després d'explicar-nos tota la llista dels reis gods ens diu: hoy, mientras estoy repasando lo escrito, he recibido por segunda vez una publicidad de la Telefónica que hace referencia a los reyes godos. Una casualidad en este caso. La incorporo al texto para corregir sus tres errores. Esta relación es de los reyes godos, visigodos desde su origen, pero el primer rey godo-visigodo, es decir, visigodo de España, fue Ataulfo. El sucesor de Valia fue Teodoredo. Este Teodorico I nunca existió, ni antes ni después de Valia. A Teodoredo le sucedió su hijo Turismundo y a este su hermano, hijo de Teodoredo, Teodorico. Simplemente Teodorico, pues no hubo otro rey de este nombre hasta la extinción de la monarquía visigoda. ¿Vale? ¿Us ha quedat clar? Sí, aquest senyor le llega lo de la Telefónica i se pone a corregirlo i, bueno, incorpora. Després, més endavant, bueno, això no està al final de los reyes godos, està en algun moment, no sé, cuando le llegó la publicidad de la Telefónica, que per cert és bastant inquietant això, no sé a quina època parla, però una publicidad de la Telefónica donde hable de los reyes godos és bastant curiós. Però perquè veieu una mica de quin pal és aquest home, hòstia, això és molt llarg, no s'ho vegi de tot, però quan està parlant del rei Wamba que s'apodera de Aix, de Besiers, Montpelliers, i el obispo huye a Nims i reorganiza su ejército i con 40.000 hombres sitia Nims, que cae a los dos días, bla, 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 després d'explicar-nos tot això, obro parèntesi. Mientras esto escribo, hoy, memoria de San José de Nazaret, bueno, i els signes d'exclamació són, de puntuació són terribles. Són detenidos en Hach tres terroristes de ETA. Es casual, pero es simbólico. Han transcurrido 1330 años y estamos igual. Sublevaciones revolucionarias, activos alucinados por contraculturas y falsos ideales de libertad, pagados por el odio y la venganza. Pretenden hoy también imponer a la sociedad una identidad nacional como si no hubieran transcurrido esos años. Un retorno a un pasado que no fue, no existió, no se realizó, porque en cada época siempre ha vencido la cultura renovadora y actualizadora de la ley antigua. Bueno, és més llarg, eh? Però bueno, acaba aquest parèntesis amb un tengamos fe, pero con el mazo dando. Solamente la unidad da la paz y la libertad. Fantàstic, eh? En veritat, no té res a veure amb el tema, però m'encanta que expliqui les coses d'aquesta manera perquè el puguem ubicar. I és que, clar, tota aquesta justificació de remuntar-se a los íberos i a Hèrcules, per cert, perquè, en certa manera, redunda en l'etimologia mítica de Barcelona, de que la ciutat va ser fundada per una, la darrera, de les nou barques d'Hèrcules que van... Bueno, una barca d'Hèrcules que va naufragar, i per ser aquesta barca nona, aquesta barca novena, la ciutat es diu Barcelona, cosa que sembla que no té ni cap ni peus, però bueno, és el que li agrada explicar aquest senyor. Més enllà de l'enigma Vitiza, el que aquest senyor sosté, sense cap tipus de... Bueno, amb argumentacions de l'estil... Mira, un moment, molt bo. No, ara us ho explico. Ara us ho llegeixo, perquè és un fragment que tampoc té pèrdua. Ell el que justifica és que aquest tal Vitiza, que recordem, moria doncs, entre l'any 890 i 900, més o menys, por ahí, doncs... fill d'un tal Teodoret, el que sosté, clar, el que tenen en comú aquests dos antropònims, Vitiza i Teodoret, és que ho sonen, sí, efectivament són noms que formen part de la llista de los reyes godos. Per què? Bueno, doncs és possible, no?, que la gent es digués que utilitzessin aquests noms, no? Al final tenim un repertori limitat de noms i jo què sé, pues, no sé quants Felips o Felipes coneixeu, o quants Juan Carlos coneixeu, o quants Alfonso, és a dir, que els mateixos noms dels reis doncs són utilitzats. En aquest cas m'imagino que sent noms germànics doncs només per l'aristocràcia, o no, potser gent que volia accedir a aquest món aristocràtic doncs adoptava, li posava als seus fills noms així germànics i exòtics. No sé, pues no coneixeu no, Jennifers i Xenias i Jonathans, o Kevins. Pues és el mateix, no? Jo què sé, pues es diu Vitiza i el seu pare es deia Teodoret pues perquè estaria de moda. Doncs no, el senyor Antoni Oliva i Sala sosté que, perquè sí, aquest tal Vitiza ha de ser descendent del rei Vitiza, que va ser el penúltim, si no m'equivoco, rei Visigot, i que va participar en tota la trifulca amb el rei Roderic, Rodrigo en castellà, que és el que sí, nominalment es considera que és el darrer rei visigòtic és derrotat per Musa. Musa, no? Em sembla que és. Bueno, el de la batalla de Guadalete, que mor allà i ja comença tot el mite de la Reconquesta. Recordeu que tenim un programa que em sembla que ho han titulat així escandalosament perquè el trobo ràpid, que és Els àrabs mai van conquerir Ibèria o Hispània, o no sé com ho vam dir, on refutem tota aquesta teoria de la invasió, però no és el subjecte d'avui. Bueno, sí que ho és indirectament, és interessant tenir-ho en compte. En fi, que el que diu és que el tal Vitiza ha de ser descendent del Vitiza rei, estem parlant d'uns 200 anys de diferència, però suposo que han anat guardant aquesta memòria familiar de que ells són descendents dels reis gots, i quan diu que és fill de Teodoret, no es refereix literalment al que el seu pare es digui Teodoret, sinó que són descendents d'un altre rei visigot, d'aquest nom Teodoret, d'aquells que li corregeix a Telefònica la seva publicitat, i que ho diu en un sentit figurat. És a dir, que el que està reivindicant és que aquest tal Vitiza, que ha mort i que ha estat enterrat a l'església de Sant Just, és descendent de Vitiza i, en definitiva, descendent d'aquesta estirpe dels visigots, perquè això és el més maco que hi ha. En definitiva, és interessant, no? si anem ubicant aquest personatge, aquest cristià, que, per exemple, quan repassa tota la història dels visigots, menysprea profundament l'arrianisme i considera que és algú que desapareix absolutament de la fase de Hispània en el moment en què Recaret es converteix al cristianisme. Sobre aquest tema tenim un podcast, això ja miren els apuntes de programes anteriors. Tot això ho passa pel damunt, perquè és molt cristià i sobretot és molt patriota. Molt patriota espanyol, però també li agrada assenyalar la singularitat, les singularitats de Catalunya. I en certa manera, de la mateixa manera que el nacionalisme espanyol, diguéssim, de matriu castellana, doncs s'inventa aquest lligam entre els reis visigots i Pelai per justificar la continuïtat i que la conquesta dels cristians de l'Àndalus no sigui una conquesta, sinó una reconquesta legitimada per la història, doncs en certa manera està fent el mateix. Ja està dient, a Catalunya, a l'any 900, hi havia consciència i coneixement d'aquesta ascendència visigoda i per tant hispànica i per tant no franca. I de fet, el que és més divertit, és una teoria que, així com el de Barcanona sí que la coneixia, aquesta m'ha deixat bastant de pedra perquè no l'havia sentit mai. Si algú la coneixia i sap d'on surt i li sembla que és prou popular, que m'ho expliqui, perquè jo m'he quedat de quadros. I és d'on ve la paraula Catalunya. Jo les teories que havia sentit és que, pues, diguéssim, té la, sobretot la l'Unya és una terminació per parlar de llocs, no? L'Unya o Ònia, més en llatí, no? Tenim la Gascunya, tenim la Borgonya, tenim diferents llocs que acaben així. I que el catal doncs, seria com una transliteració de l'àrab del calat, que vol dir castell. És a dir, que Catalunya, en veritat, voldria dir alguna cosa molt semblant al que vol dir castell, que és terra de castells. Doncs no, el senyor Oliva Sala ens diu que, degut a aquesta memòria profunda que tenien els catalans, els encara no catalans del segle IX i endavant, dels seus orígens visigots i cristians, doncs, i civilitzats, ens diuen que conserven la memòria de que els visigots, quan van assentar-se a la Gòtia, que seria aquest territori a cavall, a les dues bandes dels Pirineus, doncs, en veritat, aquest nom ve de la batalla que van guanyar els visigots junt als romans i als francs contra els huns i el seu cabdill Àtila als camps catalàunics. I el que diuen és que el nom de Catalunya és exactament el de catalàunic, perquè són les terres que els gots, els visigots, guanyen arran d'aquesta batalla dels camps catalàunics. ¿Cómo te quedas? A cuadros, ¿eh? ¿Verdad? Però bueno, ha estat molt divertit llegir-me el llibre, m'ha agradat molt, he rigut molt. Ai, espera, us volia llegir el catxó aquest de com raona. Diu, bueno, el tal Vitisa, descendent del rei, suposa que és d'un... Ell els anomena, diguéssim, com si fossin una dinastia, els Àgila, o Àgila, o Àgila, que seria el nom d'un altre rei que forma part d'aquesta estirpe, que per tant és el que dona nom a la nissaga. Diu, los Àgila nacían y vivían y morían en Barcinona. Sí, li agrada dir Barcinona perquè li sembla com més autèntic. Esto es lo que da sentido y justificación para que se grabara una lápida en el 899 al morir el Àgila de nombre Vitisa, recordando sus raíces y orígenes hasta 450 años atrás, que avalan lo escrito, además del sentido común y el seny barcinonense, para calificar el enigma como de auténtica certeza histórica, aunque solamente esté la lápida como prueba y quizás haya más aún no descubierto. O sigui que se l'acaba sacada de patilla, però ell no l'ho explica així. Anda, que no mola. No tinc ni idea d'on es pot aconseguir. Si us interessa molt, contacteu-me, perquè la veritat, això un cop ja he llegit, tampoc mal torneu, però si algú el vol, se lo dejo. Catedral Visigoda Enigma Vitiza, d'Antonio Oliva Sala. Ens queda un quart d'hora on encara us hem d'explicar com acaba la resolució d'aquest enigma. I que això, bueno, servirà per tirar-li de les orelles al senyor Oliva Sala, però també per tirar-li les orelles a les derives conspiranoiques que nosaltres possiblement hauríem hem pecat en certa manera al qualificar aquesta làpida de falsificació. Després d'una mica més de música, us resolem l'enigma, Vitiza. Ara venim, tot demana ser pintat. I don't know.
actually want you so.
Seguíem escoltant el Secret Affair, bé, en veritat, en la seva, amb el seu primer nom de New Hearts. Cançons, per cert, de l'any 77 i 78, que no havia esmentat. Però tornem, que ens queda menys d'un quart d'hora i us volíem explicar una mica... Hem trobat una mica una solució satisfactòria per a aquest misteri Bitiza. I vindria a ser el següent. Ho hem trobat a través d'un petit, no sé, un paper, per dir-ho d'alguna manera, un text explicatiu, bueno, no sé, un articlet d'un article, un senyor article d'un tal Joan Vilaseca i Corbera, en aquest cas historiador, no sé si professional o més amateur, però bueno, que forma, no sé, diguéssim, té una metodologia més estàndard i cita fonts i cita documents, i que ens dona una bona repassada a totes les teories conspiranoiques. No ho fa expressament, però si recordeu, quan hem presentat alguna conspiranoia, hem repassat sempre alguns punts que és el que fan que ho vulguem anomenar una conspiranoia. A vegades hem presentat, diguéssim, teories o interpretacions de fets històrics que no són les majoritàries, no són les acceptades per l'acadèmia, però no les hem anomenat conspiranoia perquè simplement replanteja coses, però no té una sèrie de requisits que és el que ho converteix en conspiranoia. Una d'elles, una de les característiques dels autors que es dediquen a difondre o a investigar sobre aquestes teories extravagants que normalment tenen conseqüències molt espectaculars, és que troben evidències molt poquetes que són com molt clarificadores del que passa. I en certa manera és el que em va passar a mi quan vaig conèixer aquesta làpida de Bitiza, no? Que vaig dir, ostres, això no quadra per enlloc, això demostra que tot plegat és una patranya, això de les dates. Doncs, ojo, vull dir que... L'acadèmia menteix, la tele menteix, la ràdio encara que sigui lliure menteix i per tant pues jo també menteixo o puc estar equivocat i no us creieu res, que tot plegat ha de ser la moraleja. Vull dir que jo estigui dient, ostres, mira, doncs aquesta argumentació d'aquest senyor me la crec, no vol dir ni que sigui molt correcta o molt incorrecta. El que ens explica Joan Vilaseca Corbera en aquest article que es diu... Us el posaré en el podcast, el trobareu enllaçat, i sobretot trobareu enllaçada la pàgina web perquè és molt interessant. És un projecte que es dedica a recopilar la poca documentació escrita que hi ha a Catalunya, bé, abans que Catalunya adquireixi el seu nom oficialment, que és cap al segle XII-XIII. I el que fan és catalogar-la, tenen tot en una base de dades online, i allà tradueixen, bé, a part de traduir-te, interpretar-te que és cada cosa, ho tenen tot classificat, de quines persones apareixen, de quina manera es menciona la data, i justament gràcies a aquest treball d'anar recopilant sistemàticament tots els documents que estan citats en obres acadèmiques majoritàriament, doncs arriba a les conclusions que exposen aquest article, que es diu l'època 888 de les datacions de Carles el Simple al sud de la Gòtia. Un nom d'aquests sintètics i comercials, no com Enigma Bitiza, que no crida l'atenció en absolut, aquest fa una cosa amb punx. Doncs, clar, el que fa és, més enllà d'exposar l'extravagança d'aquesta làpida de Bitiza, el que fa és posar-la en un context, és dir, a veure, en el seu entorn geogràfic i històric o temporal, com es dataven les coses? És tan raro això del Bitiza? És normal? I el que trobem, per una banda, perquè ens respondrà les dues coses, la primera cosa és que això de que la diferència entre l'era cristiana i l'era hispànica són 38 anys, és la convenció que s'ha acabat fixant i, si ho miréssim estadísticament, és el que la majoria de documents revelen. Tot i que no és tan gran el corpus de dates on incorporin era cristiana amb era hispànica. De fet, és justament en aquest racó de la península on conviuen més les dues datacions, no? Perquè conviu una tradició visigòtica, que és la que utilitza l'era hispànica, i una tradició carolíngia, que és la que comença a incorporar aquesta era cristiana, que òbviament no es fa servir des del dia que neix Crist ni en els següents segles. És a dir, l'era cristiana s'inventa com a concepte en el segle 6 o 7, si no m'equivoco, i es va incorporant en els anys posteriors. Doncs, com deien, aquesta relació entre l'era entre l'era hispànica i l'era cristiana no és una cosa fixa. I, de fet, sembla que si fas una anàlisi estadística de les dates que s'utilitzaven en l'entorn, en aquest cas de Barcelona, durant aquella època, doncs sembla ser que s'utilitzava bastant aquesta correlació del 48. Clar, el raonament que fa ell és que siguin 38, o mostra diferents exemples, 40, que són 48, o que són 28, o que són 39, o que són 40, clar, bàsicament poden ser errors d'escriptura, no? Perquè, clar, en números romans, si et deixes una X o fots una X de més o fots una Y o de més o de menys, clar, estàs jugant amb això, no? Que fas o 10 o 11 o 9 o 20, aquest tipus de calaixos. Però el que diu és que no, que no és simplement errades, perquè si fossin errades doncs haurien d'estar distribuïdes aleatòriament. El tio fa una anàlisi i diu no, és que hi ha una consistència que en aquesta època, no sé, entre el món limitat de la gent que sabia escriure i que efectivament ho feia, doncs sembla que la convenció era que la traducció entre era cristiana i era entre era cristiana i era hispànica, doncs era de 48 anys almenys als entorns de Barcelona en aquell moment. Així que el que ens semblava una prova evident de que això és una patranya, doncs sembla que era bastant estès, amb la qual volem dir que un conspiranoic en aquest cas diria no, pues si no quadra és perquè tots els documents són falsos. En el moment en què diferents documents de diferent naturalesa, en aquest cas és una altra tomba, el cas concret que esmenta, també trobada aquí a Barcelona, un monjo, un tal Jesca Fred o alguna cosa així, que és posterior, però justament el de Calatges té les dues datacions en era cristiana i en era hispànica, i el de Calatges és exactament de 48 anys. I el tio fa una anàlisi estadística de que això passa molt sovint. Amb la qual cosa, el misteri de la correlació aquesta, ja m'escolta això, doncs sembla ser que era el que es feia servir en aquells, la traducció era aquella. Però seguim tenint el problema del rei Carles. Ell assenyala que efectivament ha de tractar-se per nassos de Carles III, de Carles el Simple, que era el seu mote, i repassant més documents, en concret es troba amb un document que es troba, en aquest cas no és una làpida sinó un manuscrit, si m'equivoco, que troben a Sant Cugat i que, bueno, parla d'una donació de Guifré el Pilós a no sé qui, o alguna així, és igual, però l'important és que està datat, bueno, són dos donacions que tenen 6 anys de diferència entre l'una i l'altra, i en els dos casos, fent el càlcul, resulta que arribem a la mateixa idea que la làpida de Vitisa, que el regnat del tal Carles va començar l'any 888 o 889. Sempre de calaixos d'un any pot haver, en funció de quan a quan comptes l'any. Vale? No? Per entendre'n, si el rei accedeix al tron el mes de febrer, doncs, bueno, el mes de juny, doncs encara no ha passat un any, diguéssim, del regnat, encara que haguem canviat d'any. En fi, enteneu, no?, que pot haver aquest decalatge d'un any. Però arriba a la conclusió això, de que en aquesta època es considerava que el rei Carles III havia accedit al tro l'any 888. I té algun sentit, això? Això és coherent, d'alguna manera? I, doncs, la conclusió a la que ell arriba és que, efectivament, sí, és coherent, perquè el que passa és que l'any 888 el que passa és que mor el pare de Carles III, que era Lluís II el Tartamut. Ja veieu que era una família privilegiada, no sé com ho sabia, Carlomagno era el rarito, a partir d'ahí salien tots taraos, tu. En fi, que el 888 és quan mor el Lluís II aquest, i què és el que va haver? El Carles III era un nen, i per tant va haver una mena d'usurpador, algú que no formava part de la dinastia i que va fer, en principi havia de fer com de regent del nen Carles III, però finalment va esdevenir rei, i clar, si tu mires la llista de successió dels reis, doncs el tal Udo, que era el nom d'aquest usurpador, per dir-ho d'alguna manera, doncs regna entre el 888 i el 889, em sembla que és. No, 889 no, espera't, tu, vaya lío de fechas que llevo yo. 890, no sé què, és igual, durant uns quants anys. Però la teoria que defensa en Joan Vilaseca i Corbera és que efectivament els comtes de Barcelona i el comte Guifré, en aquest cas seria el Guifré el Pilós, que era el que estava en aquest moment en el càrrec, doncs no va reconèixer, o en un principi no va reconèixer el Taludó, i per tant considerava que el rei era Carles, que havia començat el seu regnat en l'any 888, encara que en molts territoris de França encara no estigués reconegut. I així de simple, sense conspiranoia i sense tanta martingala de remuntar-se als cartaginesos i de fer trucos numèrics, doncs és com resol l'enigma Vitiza. Però abans, estem arribant ja a les 10 del vespre, ja portem gairebé una hora de programa. Jo crec que ha estat bé recuperar aquest enigma Vitiza per una mica doncs, tornar a qüestionar tant la història oficial com les motivacions polítiques, ideològiques que hi ha darrere la història, que seria el cas de l'Antoni Oliva i Sala, que per què vol justificar que Vitiza era hereu dels visigots i que això explica que Catalunya també és Espanya i que és tan antigua com tal i no sé què, com desmuntar, a vegades des d'explicacions molt prosaiques, doncs totes aquestes grans conspiranoiques que ens volen fer creure grans teories a partir de petites proves que sobretot sempre són petites i aïllades i no es posen en un context i no són sotmeses a la crítica, que en teoria és algú bo que té això de l'acadèmia, no? Que s'ho han d'ensenyar i s'ho expliquen els uns als altres i llavors suposa que s'haurien de criticar. Ara no estem dient a favor de l'acadèmia, que ja sabeu que aquí repartim hòsties cap a una banda, cap a l'altra i cap a totes. Que d'això va el pensament crític i esperem que vosaltres també el practiqueu i no us creeu una merda del que diguem en aquesta ràdio, per molt lliure que sigui. Qüestioneu tot. En fi, que arribem a les 10 del vespre, ens veiem, us dèiem, la setmana que ve no farem programa, l'altra tampoc, tot i que els dos diumenges que venen estarem fent emissió des del carrer, que teniu el podcast, tot demana ser pintat.contrabanda.org i que... I res, que ens veiem aviat. Salut!